Bona tarda, reprenem el ple. Passem ara ja a l'últim punt de l'ordre del dia, que són el torn de precs i preguntes dels grups municipals. Comencem pel grup de Junts per Sitges. Endavant.
Gràcies, senyora alcaldessa. Ens repartirem a precs i preguntes. Faré un prec i la companya Rosa Tubau farà les preguntes. Un únic prec de posar a la seva consideració, senyora alcaldessa, que donat que malauradament tots coneixem la dolenta notícia de l'anunci del tancament de la planta de Mahle a Vilanova i la Geltrú, una planta que afecta els llocs de treball de molts treballadors, no només de la capital de la nostra comarca, sinó de tots els municipis, inclòs també persones del nostre municipi que porten molts anys treballant en aquesta empresa. Donat que hi ha hagut doncs, posicionaments unànims de tots els grups polítics amb representació a les diferents institucions, tant a l'Ajuntament de Vilanova com també al Consell Comarcal, avui mateix ha celebrat un plenari especial del Pacte Comarcal per l'Ocupació, que l'Ajuntament de Sitges, també tots els grups que tenim representació en aquesta institució, puguem manifestar el nostre suport unànim a totes les treballadores i treballadors que quedaran afectats pel tancament d'aquesta planta a Vilanova i les actuacions que farem per poder-los acompanyar. Moltes gràcies. Passo la paraula a la senyora Tubau.
Gràcies. Bé, la primera pregunta seria: quin cost ha tingut la pàgina de publicitat del diari Ara que el govern ha utilitzat per difondre una entrevista? Pensem que una entrevista de propaganda sobre el projecte que el govern està tirant endavant de Platges de Sitges. Una altra pregunta seria: per què el servei de recollida de vidre que veiem a Sitges de l'empresa CESPA, que són de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia? I encara en aquest tema, quins criteris s'han utilitzat pels horaris de recollida de vidre als establiments d'hostaleria? Ens arriben queixes de diversos establiments que veuen obligats a fer moure els clients en hores punta per poder assistir, ja que es troben que ells estan ubicats en les taules i les cadires i s'ha de fer en aquell moment la recollida de vidre. Una altra pregunta seria: diversos veïns del carrer Jesús, Cap de la Vila i carrer Àngel Vidal ens han fet arribar la petició que han registrat, és a dir, que han entrat a l'Ajuntament, per trobar una solució als problemes de soroll derivats de l'activitat dels establiments d'hostaleria d'aquests carrers. Què tenen previst al respecte? I la darrera pregunta per acabar seria: quines actuacions concretes tenen previstes per solucionar els greus problemes que es viuen a la zona de Santa Bàrbara? És a dir, tots aquests fets que estan passant al voltant de l'ermita de Santa Bàrbara. Gràcies.
Gràcies. Bé, la primera pregunta sobre el tema de la publicitat de l'Ara, doncs ho contestarem per escrit perquè ho demanarem a comunicació. La segona és sobre la recollida de vidre, senyor Monasterio.
Gràcies, alcaldessa. No he entès el que m'ha dit sobre Sant Sadurní d'Anoia, disculpi si després m'ho vol repetir. Sisplau.
Ens han fet arribar una fotografia de que el vehicle que recollia el vidre fa un parell de setmanes doncs portava el logo de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia. Si vol, li puc mostrar imatges que ens han fet arribar. Gràcies.
No, que les imatges devia haver alguna avaria o alguna cosa així. A vegades passa que entre concessions es poden fer el canvi. De totes maneres, ho preguntarem. Em preguntava pel criteri que es fa servir per la recollida de vidre. Sí, aprofito per dir-los que demà tenim una reunió amb tot el sector de comerç per valorar tot el sistema de recollida comercial, per veure quines implantacions noves es poden fer, com es va fer l'any passat, que es va fer el canvi d'horari del cartró, de fer-lo al migdia a fer-lo al vespre, i llavors farem aquesta valoració. Hem convocat a tots els agents, que són grans productors, i a tot el comerç en general. El criteri és bàsicament, moltes vegades tècnics, però el vidre té una problemàtica que és bàsicament el soroll. Llavors no es pot recollir de nit perquè realment és molt escandalós. S'ha de recollir en un horari tampoc massa matiner perquè també segueixen molt escandalós. I després el problema que tenim és que l'horari al tenir molta recollida comercial, és molt ampli i a vegades pot ser que es trobin doncs, que hi hagi horaris que coincideixin amb alguna cosa d'aquestes. De totes maneres, farem la consulta i si em diu quins establiments són els que li han passat la queixa, de totes maneres, els establiments normalment tenim molta relació amb ells perquè tenim dues educadores que estan, i un inspector de carrer que estan tot el dia parlant amb ells per aquests temes. Vull dir que si hi ha algun inconvenient, parlem amb ells. Gràcies.
Perdó. Sobre el tema de dels veïns, que hem fet diverses reunions i també amb mi mateix, amb l'alcaldia també, però sobretot amb disciplina d'activitats, senyor Escolà.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Comentar que sí, som conscients de que ha generat diversos problemes entre veïnatge i les activitats econòmiques, principalment de la restauració. Actualment es van fer dos decrets per ajudar a una situació del Covid, que era el decret de música a terrasses i el decret d'ampliació de les terrasses. Actualment ja va finalitzar el de música de terrasses i properament es derogarà el decret de l'ampliació de terrasses tornant a l'ordenança. Llavors, ara mateix s'està revisant tota aquesta zona, es crea un consell, una comissió tècnica per avaluar cada una de les diferents carrers i ja s'ha començat a actuar i avisar i ja s'ha aixecat algun acte disciplinari amb algun dels locals i s'està ja canviant, per exemple, del carrer Jesús. Concretament, hi havia diferents establiments de restauració que ja han canviat les taules, s'estan canviant tot el que són taules altes per taules baixes, que sabem que no generen tantes molèsties al veïnatge, i s'està treballant per reduir aquesta problemàtica amb els veïnatges i que hi hagi l'activitat econòmica controlada en aquest sentit.
Moltes gràcies. I sobre el tema de Santa Bàrbara, senyor Terrado.
Moltes gràcies. Sí, pel que ha comentat la regidora, els greus problemes, no?, de l'ermita, que hi ha al voltant de l'ermita, bueno, sigui un tema potser de seguretat ciutadana, perquè són temes de vandalisme, que sé, i hi ha constància de que s'està actuant per part de la policia, fins i tot hi ha hagut detencions i s'ha portat a terme la denúncia pertinent per tal de que hi hagi un rescabalament dels danys causats. I bueno, respecte als danys causats, el que es fa és mirar dins el marc d'un conveni que tenim signat amb la Junta de Compensació, acabar d'arreglar el que és la zona que ha quedat malmesa i l'ermita. I això és el que estem valorant amb la liquidació d'aquest conveni, poder arreglar l'ermita un altre cop i fer un tancament una mica més consistent a el que és l'ermita i la masia. Gràcies.
Moltes gràcies. Sobre el prec que ha fet al principi la senyora Gallardo, evidentment, des de tot el govern i crec que de tot el consistori, estem al costat dels treballadors i les treballadores de Male, que com diuen, una empresa que fa molts anys que s'ha instal·lat al territori, molta gent de Sitges ha treballat durant molts anys i per tant tot el suport, i agrair també que avui des del Consell Comarcal s'ha fet precisament pel plenari del Pacte per l'Ocupació per a veure de quina manera es pot resoldre aquest problema. Així que moltes gràcies. Doncs passem ara al grup de Ciutadans. Endavant.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, en primer lloc, la situació del Club de Mar, del pícnic, del Kansas, de la piscina, de la clonació. Recordem que l'any 2019, el 21 de gener, es va aprovar una moció de Ciutadans que tenia projecte instar la Generalitat a optar mesures i acords necessaris per regularitzar la situació jurídica de les edificacions. En base a què? Doncs en base a la declaració de BECIL, de Bé Interès Local, del 29 de setembre de 2014, que es declarava com a espai sociocultural del passeig marítim de Sitges, delimitat entre la platja de Bassa Rodona i configurada entre els dos espigons que ho delimiten, no?, i el vial del passeig marítim. No? Doncs bé, des d'aquest Ajuntament va fer una declaració de BECIL, no?, i la pregunta és la següent, no?, és quines actuacions farà l'Ajuntament per defensar aquesta consideració de BECIL davant de la demarcació de costes i davant de la Generalitat. També jo pregunto, perquè vostè va estar a la ràdio, no sé si fa ahir o abans d'ahir, però si vostè sap quant temps li queda a l'actual Club de Mar, al Club Natació, al Kansas, al pícnic, a la piscina. Ens va comentar que és cert que la normativa limita a 300 metres quadrats i obrir concessions, però també va dir que l'enderroc ha de respectar la singularitat dels edificis. Bé, jo no entenc com un enderroc pot respectar la singularitat d'un edifici que tot l'edifici o tota la instal·lació ha estat declarat BECIL, no? És una pregunta que m'agradaria que contestés. I en segon lloc, també pregunto a la Junta de Portaveus, vaig preguntar sobre la situació del Consorci de Connotació Sitges. Hi ha alguna proposta per part del despatx concursalista a data d'avui? Han rebut ofertes per part d'empreses o particulars per al tema de les instal·lacions? I com garantiran vostès l'esport federat que es practica al Club Natació Sitges? I també, sobretot, quina posició tindrà l'Ajuntament davant d'un club amb més de 90 anys d'història a Sitges? Tercera pregunta seria en relació a pressupostos. Si ja vostès tenen un esborrany de pressupostos i si tenen previst aprovar-los abans de que acabi l'any. I passo la paraula al meu company, el José Tendero.
Sí, faré tres preguntes més. La primera d'elles també en relació a Santa Bàrbara, l'estat de l'ermita, de la zona arquitectònica, del conjunt arquitectònic de l'ermita. Si al marge de la denúncia que vostè ha comentat, regidor Terrado, tenen prevista alguna mesura per delimitar aquesta zona i aquest espai, ja que allò és sol municipal i si allà succeeix algun accident serem responsables l'Ajuntament de Sitges. Després, d'altra banda, no sé si són coneixedors del que ha passat aquest dematí amb les pluges a Quim Mar i a la nova escola Agnès de Sitges, o sigui, s'ha inundat l'entrada. El carrer Puig de Sant Isidre era pràcticament impracticable i s'ha vist doncs, que ni té capacitat d'absorció i és més, la capacitat que té és d'acumulació i aquest dematí, veritablement, entre les 7 i les 9 del dematí no havia plogut tant. Si han valorat la instal·lació, com a mínim han valorat la construcció d'un col·lector intermig com demanen els veïns. D'altra banda, i ens acaben, mentre estàvem aquí al ple, ens acaben de comunicar els veïns del Garraf si són coneixedors de que avui l'olor és insuportable, que fa 5 dies que la MB va concloure les tasques de sallejat de la vall de Sant Joan i amb la intenció de disminuir aquesta contaminació, que ha costat uns 30 milions d'euros i que avui l'olor torna a ser insuportable a la zona de Garraf. Moltes gràcies.
Gràcies, sí, penso que les tinc totes. Sobre el tema del Club Natació Sitges, només dir-los que és cert que en el passat ple vam quedar que ho respondríem per escrit i ho tenim, el que passa és que també la nostra intenció és convocar a les empreses, com els hi vam comentar, que porten el cas al gabinet d'advocats perquè ho puguin explicar més en persona com està la situació, però sí que tenim el cronograma i cap on es va. Però, tal com els dic, és preferible que vinguin ells també a explicar-ho perquè és un tema que no és fàcil i que és complex, com hem dit moltes vegades. Sobre el tema de la façana marítima, Club de Mar, Canses i Pícnic.
Sí, intentaré ser breu perquè...
Sí, que hi ha moltes preguntes.
Vale. El tema del Club de Mar, del Pícnic, d'aquest espai, que és un tram de passeig marítim que va ser declarat BECIL, Bé Cultural d'Interès Local, no és que sigui un edifici que té una catalogació, sinó que és l'espai, com a espai cultural, d'interès cultural, lúdic, i a veure, un BECIL no té prou catalogació com perquè no hagi de ser respectat. Si hi ha un ordre d'enderrocament, pues no té prou protecció un BECIL com per ser respectat i s'ha de treure d'aquesta zona. El que sí que dèiem és que, com que allà es pot haver una ocupació de 300 metres quadrats, miraríem de que si hi ha alguna mena d'edifici que tingués algun interès patrimonial, mirar de salvar les parts que tinguessin interès patrimonial i entre locals que no ho tinguin. D'acord? Respecte a el que és... Bueno, òbviament nosaltres no som els amos de la zona, qui té la potestat allà és el Ministeri i la Generalitat i per tant són els que han ordenat aquest enderrocament i a nosaltres ni tan sols ens han vehiculat aquesta ordre. Respecte a l'ermita de Santa Bàrbara, doncs ja ho he comentat abans, que mirarem que es faci un tancament amb condicions perquè ningú pugui accedir a aquest espai i prendre mal. En quant al tema de les inundacions de l'Agnès, hem vist uns vídeos, és qüestió d'anar-hi, perquè això és recent, és d'aquesta tarda mateix, aquest vídeo, i és qüestió d'anar i a veure quina afectació ha tingut real in situ i quina mena d'inundació hi ha hagut. Ha plogut molt, vull dir, tots els carrers baixen amb molta aigua, és qüestió de veure-ho. I respecte al tema de l'olor de la falconera, pues sí, és un problema, però lamentablement no té gaire que veure en què s'hagi segellat. Sí que té que veure, però encara, malgrat que s'hagi segellat l'abocador, quan plou hi ha infiltració per tot el Garraf, per tot el massís del Garraf, hi ha una recàrrega de tots els aqüífers i totes les aigües que ja estan contaminades de totes les cavitats que hi ha al subsol comencen a circular i surten pues, de forma bastant immediata després d'una època de pluges i, per tant, se veu amb l'aigua i es nota amb l'olor. I és un problema que el segellament de l'abocador no ha solucionat ni solucionarà d'una manera molt, molt immediata i, per tant, és un problema que tenim a gestionar per part de les administracions competents.
Gràcies.
I a treballar.
Ja està, no? Gràcies. Senyora Almirall, són els pressupostos?
Sí, a dir-los que amb data, espera que no veig el, amb data d'octubre, si no m'equivoco, el 16 d'octubre vam enviar un esborrany de proposta als regidors que formaven part de la comissió de seguiment. No el vam enviar a tothom, això és cert, només ho vam enviar amb un representant de cada grup, dels que assisteixen a la comissió de seguiment. El vam enviar en format PDF, el dia 19 el vam enviar en format Excel, vull dir que hi estem fent propostes de seure i de parlar sobre el pressupost. I si la nostra previsió és fer un ple extraordinari el dia 15 de desembre. Si sorgeix alguna dificultat a nivell de tramitació, és purament a nivell de tramitació perquè els informes estan preparats, el podríem endarrerir un parell de dies, però no més. Abans del ple ordinari de desembre es faria l'extraordinari de pressupostos. Gràcies.
Gràcies. Només per afegir el que... I també penso que és una informació interessant pels veïns i les veïnes de Garraf. Com bé diuen, pateixen molt males olors. Ara és cert que feia un temps que havia millorat. Ells mateixos ho havien comentat a l'àrea metropolitana de Barcelona, a l'EMB, que és qui està fent les feines. El que es va fer l'altre dia, es va assistir a la clausura definitiva, al segellat, diguem, de la vall d'en Joan, no? Que com, evidentment ho pot explicar molt millor el regidor Terrado. Però sí que el que ens van explicar allà és que el que hem fet és això, segellar, que tot el que plogui ara allà ja no pot filtrar més, perquè hem posat, diguem-ne, una capa, no? que no deixa filtrar i que més recull les aigües, però a més s'han posat 150 pous que extrauen gasos, que aquests gasos a més s'utilitzen per fer energia i a més també extrauen part dels lixiviats, que és aquests líquids que van fent. Tot i així, això, que com dic, la feina l'està fent l'AMB, amb fons els 35 milions que ha costat els ha posat l'Agència Catalana de Residus per la Generalitat, tot i així aquesta feina ha acabat aquí, però ara van dir que aproximadament queden 3 dècades, o sigui 30 anys, que encara hi haurà els efectes aquests secundaris. Per tant, evidentment van dir que millorarà, que no hi hauran tantes olors, que males olors, que la situació s'haurà de notar perquè no entraran noves filtracions, però que també depenent de les noves tecnologies, no? Però que compten que 3 dècades pot encara estar així. Gràcies. Gràcies, és que hem aprofitat per explicar-ho perquè també penso que és interessant pels veïns i veïnes de Garraf. Passem ara al regidor Ignasi Rubí, endavant.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. A veure, primer m'agradaria començar perquè traslladi l'agraïment al Departament de Fiscalització i Control Financer de l'Ajuntament, perquè els hem donat molta feina. Un servidor. Després, arrel d'ahir del Consell d'Esports, ja ho deixo en mans del senyor Monasterio, el tema de que es van comprometre, pues, mitjançant també el senyor David Martínez, a parlar per buscar una solució amb el tema de les pistes. Jo ja entenc que van agafar aquest compromís. Després, sobre el debat que va haver-hi ahir, tinc alguns dubtes sobre el tema de la subvenció, senyor Monasterio, però tot això ja li entregaré per escrit, perquè tingui més detall de les meves qüestions. Després, Senyor Terrero ha comentat el tancament de l'ermita, també hi ha la masia al costat, pensem, Santa Bàrbara, només la masia, si no només l'ermita, que també està bé, sinó la masia. Entenc que és tot el PAC, no? I també que es mirin també, és una percepció que tinc i algun veí m'ho ha comentat, que falten papereres al Poble Sec. Papereres al Poble Sec. No sé quines ubicacions podíem, no sé, qui ho ha de fer, mobilitat o quin departament li toca, però hi ha aquesta percepció que falten papereres. Poble Sec. I ja per acabar, es li faig un prec a la senyora alcaldessa, és el tema de punyent per mi avui que falti un company regidor per una circumstància, pues, penso que hem d'abordar el tema del ROM, el reglament orgànic municipal, perquè ens estem trobant amb algunes circumstàncies que jo crec que no sé si que tindríem que pues, fer un pensament, i faig un prec com a alcaldessa, amb els temps que estan corrent ara, pues, que potser caldria una revisió del ROM molt puntual d'alguns casos que ens hem trobat desgraciadament aquesta setmana, i per poder evitar futurs, diguéssim, enfrontaments, no? Que avui, doncs ja dic, avui si poguéssim hagués fet un format híbrid, doncs segurament doncs un company dels que hem de garantitzar el dret que hi sigui avui en una sessió plenària no hi és, no? I una altra companya doncs que potser, segurament, per les seves circumstàncies, podrien fer-ho des de casa, no? Si són capaços d'enviar gent, intentar enviar aparatos a Marte o trepitjar la Lluna, jo penso que això és possible i factible. I, evidentment, ha de passar, pues, per entendre unes propostes, convocar el Consell que calgui per fer el tema del ROM, i jo li faig aquest prec, que veient el que s'està caient, pues, que potser ha arribat el moment d'agilitzar aquest tema per a quan es pugui venir. És un prec que li faig. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rubí. Sobre el tema del Consell d'Esports, senyor Jaume Monasterio.
Sí, gràcies, alcaldessa. Sí, clar, com el compromís que vam agafar, avui precisament el regidor Martínez al Departament d'Ensenyament i el Departament d'Esports ja hem començat a tractar el tema de tant els sistemes d'entrada com de sortida, com els horaris, el que vam parlar ahir, com és normal, ahir ens vam agafar el compromís i així ho farem. No sé si el senyor Martínez vol afegir alguna cosa, si no jo després acabarem el tema, és això, no? Tema papereres. Amb el seu coneixement de l'àrea de serveis urbans, les papereres no les posa mobilitat, perquè estan quietes, les papereres les posa serveis urbans. Si aquests dies s'ha passejat pel Poble Sec, vostè que sempre té costum de fer-ho, haurà vist que estem començant a muntar papereres i una sèrie de bancs i una sèrie de mobiliari urbà que consideràvem que feia falta al Poble Sec. O sigui que ens hem adelantat i tot. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Doncs, evidentment, prenem nota del PREC, que com hem parlat en diverses ocasions, com bé saben, per fer un ple de manera híbrida, el nostre ROM actualment, que és el nostre reglament, no ho admet i, per tant, s'ha de fer un canvi en el ROM que comporta el que comporta el canvi del ROM. I és evident que és una necessitat perquè qualsevol regidor o regidora, tant si està malalt, tant si té que fer allatament dels seus fills, tant si qualsevol circumstància, que moltes vegades no ens permeten estar en el lloc, hauria de cabre aquesta possibilitat. Però com bé saben, és un procediment que necessita el canvi del ROM i això no es fa en dos dies. Alguna cosa havia quedat pendent?
Si m'ho permet, ràpidament, no sé, senyor Monasterio, jo no sé què li fa gràcia. Sí, pensa que se me n'enfot de mi ara quan ha dit això de mobilitat i he fet referència a la paperera. Evidentment que les papereres no són movibles, ja ho sé, però bueno, és que sempre està con el rintintint i hi ha un moment pues, que la gràcia ja s'acaba. Senyor Monasterio, li prego que jo no li faig bromes.
Gràcies.
Vale, jo simplement ja que tingui una mica de respecte.
No, només ha fet esment perquè ha dit la regidoria de mobilitat.
Bueno,
dit que
vale,
no pertany a la regidoria de mobilitat. Ja
mire,
està, no passa
avui
res.
Ja m'he equivocat 10 vegades. Avui
exactament.
Ja està. Simplement era això, és que ja n'hi ha prou. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Senyora Carme Gasulla, endavant.
Sí, moltes gràcies. Doncs jo voldria fer un prec en primer lloc, que ja ha fet esment la senyora Gallardo. El proper dissabte, 4 de desembre, el comitè d'empresa de la fàbrica Mahle de Vilanova ha fet una crida a la mobilització de totes les institucions municipals, de tots els veïns, veïnes, per tal de ser al costat dels més de 340 treballadors i treballadores acomiadats la setmana passada. Nosaltres fem el prec de que l'Ajuntament faci arribar justament al comitè d'empresa tot el suport i escalf del nostre consistori en aquests moments tan durs per a aquestes 340 famílies i, evidentment, transmetre tots els ànims perquè no estan soles aquestes famílies. Aquest seria el prec. En segon lloc, bé, en relació al camp polivalent de Pinsbens, ens agradaria saber, no sé si és una pregunta pel senyor Manasso, jo diria que més aviat és pel senyor Terrado. Hi ha un pagament, o està pendent un pagament d'uns 12.000 euros pels treballs de reforç del mur de contenció vinculats al camp polivalent. Aleshores, la pregunta seria no, si no es podia haver inclòs això dins del projecte, clar, perquè és un projecte que ja és prou costós com per afegir 12.000 euros. Aquesta seria, possiblement ja hi ha la resposta implícita, no? Però jo, el meu deure és transmetre aquesta pregunta i aquesta informació. També voldria tenir una mica més d'informació d'un estudi encarregat des d'alcaldia, un estudi sociològic, que es diu La ciutadania opina i que ens costa gairebé 17.000 euros. Seria una mica que ens expliqués quina finalitat busca. Entenc que és que opini la ciutadania, com el seu nom indica, però clar, amb 17.000 euros jo crec que déu-n'hi-do. I després també ens agradaria, també és una pregunta que faig al regidor Terrado, jo no ho he sabut trobar, si no, no li preguntaria, seria saber en quina situació administrativa es troba tots els forats del camp de golf Terramar que estan a la llera de la Riera de Ribes, sobretot el darrer, que és el que toca justament a la Riera, al final de la Riera de Ribes. També volem felicitar-nos, això no sé si és un prec o és una pregunta, potser és una pregunta pel senyor García, volem felicitar-nos per l'aturada de les obres de les pantalles acústiques que es va precisament comunicar a través de la ministra de Transport, senyora Raquel Sánchez del PSC, aturada aquestes obres, que ha recollit de manera favorable precisament les al·legacions dels 36 municipis afectats. Ens agradaria que fessin una valoració com a govern, no? Suposo que serà bona. I per acabar, aquesta m'adreço al senyor Monasterio, en relació a la regulació dels vehicles de mobilitat personal, segurament el senyor Monasterio ens dirà que són molt pesadets, esperem que no rigui, jo, a mi no m'importa que rigui, però que se'n rigui de nosaltres, però el que passa és que ens porta donant respostes diferents des del mes de març, quan ho vam preguntar per primera vegada. Ha passat de dir-nos en aquell ple de març a la nostra petició que estaven treballant una nova ordenança per regular els vehicles de mobilitat personal a contestar-nos al ple anterior amb ja hi ha una normativa que ho regula. La pregunta és molt clara i es respon amb un sí o amb un no. Estan treballant amb una nova ordenança al respecte? Sí o no? I la següent, doncs ja aniria adreçada a l'alcaldessa, com a presidenta de l'Associació de Municipis per la Mobilitat, creu que n'hi ha prou amb la normativa de la DGT per a garantir una correcta convivència entre vianants, vehicles convencionals i vehicles de mobilitat personal a Sitges? Per exemple, ara mateix a Sitges un patinet elèctric no pot circular per un carril bici, per cert, no està permès. I ja està, moltes gràcies.
Moltes gràcies. Intentem respondre algunes preguntes directament i altres les contestarem per escrit perquè no tenim la informació. Primer sobre el tema camp polivalent.
Sí, el tema camp polivalent és una d'aquestes de que prefereixo fer la consulta perquè...
12.000 euros.
Ah, va, doncs contesta tu, perquè jo no en tinc idea. Digues. Perdona.
Sí, el pagament aquest que es fa és per unes modificacions que volem fer. No és que el projecte no estigui bé, no és que no estigui acabat, sinó que un cop hem vist com funcionen les coses ja saben que s'han d'intentar adequar. I ara farem una adequació per fer una ampliació de les xarxes, perquè ens hem donat compte que van moltes pilotes a fora i tal, i farem una ampliació. També n'hi ha tota una altra sèrie. Ara estem preparant per obrir una porta a la banda de Carbonell Llopis per fer l'entrada directa per baix sense que els vianants hagin d'entrar a dalt al pàrquing. Si són aquelles millores que un cop la instal·lació comença a funcionar es veu que necessiten. I aprofito pel...
La mobilitat.
Els vehicles de mobilitat personal. No és que canviem d'opinió, sinó que nosaltres el que fem és començar un estudi per fer una modificació o per fer una ordenança i des de la DGT hi ha una premissa que diu que no fem una ordenança municipal a cada poble, sinó que utilitzem la normativa que té en vigor la DGT. I estem en aquell punt en què nosaltres considerem que potser hi ha alguna cosa que s'hauria d'afegir perquè la directriu doncs, permet que els patinets elèctrics i això circulin per segons quins llocs que nosaltres creiem que potser no calen, i llavors estem en aquest punt. És un tema molt nou, el boom dels vehicles dels UVMP han fet un boom molt gran i tothom està una miqueta intentant adaptar-se. El criteri ve a ser aquest. Gràcies.
Sobre el tema de l'estudi sociològic, ho preguntarem o contestarem per escrit perquè no, ara no sabem exactament el que és. I sobre els forats, la situació administrativa dels forats del camp de golf?
Sí. Ha parlat de la llera de la Riera de Ribes. La llera de la Riera de Ribes és un domini públic hidràulic i per tant no és propietat ni pot ser, no pot haver l'ús del golf com a activitat esportiva. En realitat allà no hi ha cap forat. El que sí que és cert és de que curiosament els jugadors passen d'una banda a l'altra jugant. I jo ja he mostrat la meva queixa perquè justament quan vam fer la primera fase de reforestació del projecte de restauració de la vegetació de la riera, de l'extracció de canya americana, quan van fer l'extracció de la canya americana, van anar les màquines, es van posar a extraure canya americana i allà hi havia gent jugant. I llavors, òbviament, vaig exigir al director del camp de golf de que fes el favor de que primer que hi havia gent treballant i no volien retirar-se. Ells deien que marxéssim nosaltres, que allò era seu. Dic, informa els teus socis que això és domini públic hidràulic i pot passar a tothom qui vulgui i no han de fer fora a ningú. I per tant, això no és un forat de golf. Espero que ho hagin entès. Si algú alguna vegada fan fora d'allà perquè diuen que estan dins un camp de golf, pregaria que m'avisessin perquè tornaria a parlar amb el director del club. Moltes gràcies.
Molt bé, i sobre l'aturada de les pantalles acústiques, penso que el senyor García volia afegir alguna cosa més.
Sí, molt breu. Felicitar al regidor Terrado que juntament amb l'altre regidor d'urbanisme de la comarca es van treballar aquesta proposta. Sí que és cert que van apretar també per l'altre costat i van aconseguir de moment aturar. Que sí que vull fer és aprofitar per comunicar que el proper 17 de febrer a les 6 de la tarda, ja tindreu més informació, el proper 17 de febrer a les 6 de la tarda el coordinador de Rodalies i els directors d'infraestructura i manteniment d'ADIF vindran a Sitges a fer una jornada de comunicació per explicar tot el tema del projecte aquest de les pantalles acústiques i sobretot també per parlar i presentar els projectes de la renovació de les túnels del Garraf. Hem aconseguit aquesta reunió, vindran una presentació i farem una presentació pública perquè tinguem tots tota aquesta informació. Gràcies.
Moltes gràcies. Doncs donem per acabat aquí el torn de precs i preguntes dels grups municipals i passem ara a dues persones o entitats que han demanat per escrit assistir a parlar en el ple. Els hi demano, si us plau, que digueu el vostre nom i si pertanyeu a alguna associació o plataforma. Gràcies. Es pot parlar? Ara parles, no? En principi teniu 3 minuts per parlar.
Val. Hola, em dic Belén Salvador i vinc en nom de la plataforma del CAP Sitges, que ja m'ha estat aquí diverses vegades. Ara els explicaré la justificació de la moció que afortunadament s'ha aprovat i, si em permeten, i intentaré ser breu, una altra coseta molt curteta. Val. Amb les retallades pressupostàries a la sanitat pública l'any 2011, quan Convergència estava a govern de la Generalitat, la nostra vila va patir el tancament de les urgències nocturnes del CAP amb el conseqüent tancament de les farmàcies de guàrdia. Des d'aleshores, les veïnes hem vist com es produïa una minvada gradual dels serveis que per dret ens corresponen. La plataforma, des de la seva creació en el 2016, porta molt de temps demanant la recuperació de drets segrestats i ha fet múltiples accions, de protesta al carrer, de recollida de signatures, ha fet xerrades públiques, ha compartit estudis d'informes de professionals sanitaris, ha fet tasques de conscienciació entre la població per la bona utilització de l'atenció primària, ha presentat al síndic de Greuges les seves necessitats, s'ha reunit amb múltiples ajuntaments per explorar com han enginyat per recuperar els serveis i s'ha reunit des de la legislatura passada amb representants d'aquest consistori, del CAP, de l'ICS i CatSalut. La plataforma ja va presentar una moció amb la mateixa problemàtica davant d'aquest ple i tots els grups municipals es van posicionar a favor. Lamentablement no hem avançat i els fets de nou ens porten aquí. A més, la plataforma en dues ocasions va presentar al·legacions al pressupost municipal perquè s'inclogués la contractació de tres professionals per tal d'atendre les urgències com a mínim 4 mesos a l'estiu, des de les 20 hores, que en el moment quan ho vam presentar es tancava les 20 hores, fins a les 00, que en aquell moment representava una despesa de 19.000 euros. Malauradament, les al·legacions van ser rebutjades i només se'ns va prometre fer un estudi incloent una partida en el següent pressupost, cosa que no es va fer. L'actual regidora s'ha compromès a encarregar aquest estudi, estem pendents del resultat. A dia d'avui, com a vila amb gairebé 30.000 habitants permanents que ens multipliquen molt bona part de l'any, seguim sense urgències nocturnes ni farmàcies de guàrdia. I tampoc tenim els serveis més bàsics, per exemple, la paratologia de ratxos X o d'analítiques. I els recursos i les infraestructures tampoc són les més adequades. A més, sabem que el CAP no compta amb suficients professionals i que elles mateixes, inclòs la directora del CAP, denuncien unes condicions que precaritzen i fan poc atractives noves contractacions. La pandèmia que encara patim ha posat més en evidència tots aquests fets. Per altra banda, l'ampliació del CAP, sol·licitada per les professionals del centre des de fa anys, de nou em remeto a la directora del CAP, es durà a terme en barracons en condicions absolutament inacceptables, posposant-se la construcció del segon CAP que tants cops ens ha estat promès. A iniciativa de la plataforma es va proposar la creació d'una taula sanitària municipal on es tractessin totes aquestes problemàtiques i juntes, amb un debat sa i obert, trobéssim alternatives i solucions en benefici de les nostres veïnes. Inicialment, la taula es va convertir en un espai en el que vàrem trobar a faltar una àmplia representació de la ciutadania per tal de fer una bona detecció de les mancances a nivell sanitari. Paral·lelament, els representants de les administracions sanitàries van posar com a premissa que no es podia fer res per la recuperació o instauració de serveis essencials. Tot això, sumat a la manca d'una estratègia a curt i llarg termini per encarar els diversos reptes i trobar i aplicar en cada moment les millors solucions, ens va portar gairebé a l'abandonament d'aquest espai. Aquest any la plataforma ha fet també una campanya de recollida de signatures, que són totes aquestes. Això són no només veïnes del poble, sinó també persones que passen per la vila de Sitges, que també tenen dret a tenir una atenció sanitària en el moment que passen per la vila de Sitges. Doncs hem fet aquesta recollida de signatures com a demostració del clam popular per les nostres veïnes. Això és la justificació de la moció que, afortunadament, bueno, com no podia ser de cap altra manera, ha estat aprovada per unanimitat. Crec que és molt sa per totes. I ara, si em permeten, una petita cosa. L'atenció primària està devastada. Demanar visita presencial al CAP amb la nostra doctora de referència és una odissea. Si truquem al 061, la connexió és sumament difícil. Si acabem anant als Camils, estan col·lapsades. Tots aquests àmbits han denunciat públicament, inclús molts d'ells en vagues, la devastació de les condicions de treball i laborals, així com la impossibilitat de donar el servei necessari a les usuàries. Si elles no arriben, no arriben a donar servei. L'atenció primària, al CAP, no és la porta d'entrada al sistema sanitari, no s'equivoquin mai amb això, és el ciment. Una atenció sanitària, un CAP fort, és la prevenció. És la solució, moltes vegades, que aleshores no cal anar al sistema hospitalari. S'està parlant molt del sistema hospitalari, el que necessitem és un CAP en condicions. La moció que avui s'ha aprovat avui és un pas, però no ens podem quedar aquí. Les veïnes i el ple considerem necessari tenir el CAP obert 24 hores i amb un servei integral. La pròpia Generalitat, amb el Pla Nacional d'Urgències, el PLANUC, reconeix la necessitat d'un CAP amb tots els serveis, inclosos els ratxos X i les analítiques, servei demanat per Colos Sitges, per tota la problemàtica de salut específica que tenen. Doncs aquests serveis, obert 24 hores, perquè no només es té en compte la consideració del que és la població que hi ha en el poble, sinó tota la població que afortunadament hem aconseguit que vingui a visitar-nos, que passi per Sitges, que tingui una segona residència. Tot això són targetes sanitàries que no compten, però són persones que tenen dret i que poden necessitar, i necessitaran, perquè malauradament necessitaran, una atenció primària forta i un CAP en tots els serveis. I ara sí.
D'acord, gràcies, Belén. Gràcies a la plataforma per la reobertura del CAP de Sitges. Només per respondre't breument, Tu mateixa ho has dit al principi, eh? Bueno, perdona que et parli de tu, si em permets. Tu mateixa ho has dit al principi, que has parlat amb molts regidors d'antics governs, de govern actual, has parlat amb regidores, amb regidors, i que la situació no canvia. I això és clarament perquè no és una voluntat política dels d'aquí de Sitges, ni dels antics regidors, ni dels d'ara, perquè, com has vist, la moció s'ha aprovat, perquè la majoria dels que estem aquí entenem que sí que Sitges necessita una millora important en l'atenció sanitària, però també sabeu que no és competència nostra, almenys pugueu obrir demà mateix. Em consta perfectament, nosaltres dos hem anat a Barcelona a parlar diverses vegades, el regidor antic, el David Martínez, la regidora actual, l'Elisabet Pérez, que estem treballant, la Mònica Gallardo també ho ha comentat, que ells amb Salut també ho han parlat, perquè ho hem demanat que almenys allarguin horari, que almenys obrin l'estiu, ho hem demanat tot, i la veritat és que hi ha una barrera important, segurament perquè hi ha un model, a vegades potser també, que s'està estudiant i s'està mirant de fer d'altres maneres. Recentment la regidora Elisabet Pérez, bueno, recentment o ja fa uns temps, però la regidora Elisabet Pérez està treballant amb el tema de l'ampliació o l'obertura d'un segon CAP, que encara no se sap si serà ampliació del que hi ha o reobertura. Ella mateixa en persona els ha acompanyat a mirar diversos llocs, ho està perseguint. Hem tornat a demanar ara, perquè també és evident que el que primer que necessitem és que hi hagi unes instal·lacions com cal, perquè no ens serveix de res tenir 24 hores oberts si no et pots fer ni una radiografia com és avui en dia. Per tant, tots som plenament conscients, per això entenc que tothom ha votat que sí, i pel que et dic, perquè no podem recriminar res, ni els regidors d'ara ni els regidors d'anteriors governs, del que vam poder fer, perquè ho coneixem plenament, els que hem anat a parlar amb Salut moltes vegades, que la situació doncs, és complexa i és molt difícil, i com no és competència nostra, a nosaltres ens costa molt. Ara s'està fent aquest estudi, precisament, per preveure almenys què costaria o què li costaria a l'Ajuntament si tingués que fer alguna aportació, tot i que sabem que la competència és de la Generalitat, però ara en això està la regidora Elisabet Pérez i ho seguim treballant, de veritat. Moltes gràcies. Bona tarda. Has de dir el nom i en representació de qui parles. I en principi tens 3 minuts. Nombre y en representación de qué hablas.
Hola, soy Alberto González Martínez. Me conocen porque me lo puso la gente del municipio joven, el mote de Alberto Beach. Y nada, vengo a exponer un tema. Vengo en representación del gremio de playas de Sitges y vengo a exponer un tema que respeto al equipo de gobierno, pero desde mi punto de vista personal, creo que se incurren en varias deficiencias que en un futuro pueden quedar perjudicadas por el municipio en el sector turístico. Entonces, una sería el plan de usos nuevo que se ha trabajado, el plan de usos para el 2022, el recorte que se hace. Ya sé que me vais a contestar que es por el tema de la regresión de las playas, el tema de medioambiental. Yo no tengo estudios, es un tema que es obvio, respeto y comparto, pero también entiendo y sé que no es un problema del actual gobierno, que es un tema que ya viene de histórico en el municipio, pero creo que es lo que se debería de trabajar en presente y futuro de verdad. Es el tema de buscar una solución para el tema de la arena en Sitges, ¿no? Porque no debemos de olvidar que vivimos aquí el sector económico, el motor económico del municipio es el turismo. No estamos en Martorell, que tenemos la SEAT, ni estamos trabajando aquí con fábricas, o es el turismo puro y duro. Y entonces, pues, sé que se tendría que coger el toro por los cuernos y tratar ese tema con una suma seriedad y rapidez. Eso por un lado. Las consecuencias, desde mi punto de vista, que pueden surgir debido al recorte que se hace, pues pueden ser fomentar, por ejemplo, la venta ambulante. La venta ambulante se fomentaría al no haber servicios y, bueno, y otra serie de handicaps que vendrían, pero que eso se verán a largo plazo. Ya anunciaba hace años, a nivel personal también, en la calle, en la vida cotidiana con gente, que el ocio también, por ejemplo, pues era un sector muy afectado y se ha podido demostrar y se ve que el ocio de Sitges pues está seriamente afectado y mal, ¿no? Claro, yo respeto si el actual gobierno... ¿Esto qué es? ¿Que han pasado los tres minutos o qué? Yo entiendo que respeto al gobierno si no quieren ocio, no quieren turismo. Lo respeto, porque si es lo que no quieren, pues no lo quieren y hay que respetarlo. Pero sí me gustaría que hicieran una pequeña reflexión sobre la realidad que tenemos en nuestras manos. Saber un poco el proyecto de futuro turístico que tiene el gobierno en la actualidad. Y bueno, y luego voy a abusar un poco de este pequeño tiempo que me dais de margen. A mí me preocupa mucho la juventud del municipio. Soy amigo de la mayoría, del 90% de la juventud del municipio. Me paran por la calle, chavales desconocidos, y me comentan, hostia, ¿y ahora es Alberto? Sí, ahora, ¿y si cierran el chiringuito? Hola. No entiendo cómo no... Lo respeto también, respeto que se cierre esa concesión. No lo puedo entender de alguna forma. Sí me gustaría recibir un informe técnico que me explique el porqué. Pero ¿qué salida le damos a la juventud, ¿no? Eso sí que, por ejemplo, me preocupa, ¿no? ¿Dónde va la juventud? Es que no tienen espacios donde puedan disfrutar. Sí, tienen el espigón este de aquí, el botellón y el rollo, pero no es una salida, no es una salida para la juventud. Yo tengo un hijo con 14 años y, sinceramente, pues no sé qué le depara en este municipio. Ya me lo comentaba Ricardo Urgel, creador de la firma Pachá, medalla de oro al turismo nacional, que chocaría contra un muro, me lo decía hace 30 años, y otros empresarios. Y, bueno, yo he nacido en Sitges y hablo con mucha gente y mucha gente me dice, hostia, va, o monta un Lízaro, el Botox este que le llamaban, ¿no? Y, o esto, lo otro. Pero entre la pandemia que llevamos 2 años con la película, esta vez la pandemia que está, nos tiene a todos agobiados, y la situación y el escenario que veo en el municipio por la gente que nos visita, ¿no? Porque luego los sitgetanos somos... Yo tengo amigos de todos los colores y lo veo bastante gris, apagado. No culpo al gobierno actual, que no me cojan manía, pero lo veo bastante gris y creo que Sitges debería de brillar, sonreír, tener alegría y color. Es una sensación emocional como sitgetano y como ciudadano de este pueblo al que amo muchísimo.
Mira, l'has clavat. 6 minuts. A veure, Alberto, intentaré respondre't amb el teu permís, també et parlo de tu. Has fet una assertació de moltes coses i, per tant, no sé si podem respondre a tot el que ens demanes, però entenc que la teva preocupació és el pla d'usos de platges, és normal, no? Formes part de l'associació i, per tant, formes part de que tens una concessió precisament molt afectada, la teva. Només dir-te que no reduïm, el pla d'usos no redueix, ho hem dit diverses vegades, no redueix les Guinguetes només per un problema de sorra, evidentment. Primer, hem de fer un pla d'usos perquè s'ha acabat, com tothom ho sap, s'ha acabat el pla d'usos que hi havia i per llei n'hem de fer un altre. La teva pregunta pot ser, per què no feu exactament el mateix que hi havia de pla d'usos? És veritat? Per què no fem el mateix exactament? Doncs primer, perquè la Generalitat ha estat el primer que ens està dient que anem bé reduint i que possiblement, si ho haguessin fet ells, potser haguessin encara reduït més, perquè hem de tenir en compte la sostenibilitat, les massificacions, el canvi climàtic que cada dia, com ahir o avui o demà, està portant temporals i, per tant, estan canviant les dinàmiques i perquè ens hem d'adaptar, és evident, i perquè hi ha un pla d'usos que és molt antic i que Sitges en els darrers anys ha canviat. I hi ha un nou pla d'usos que jo sempre ho dic i també ho diu el regidor de platges, ho hem de veure com una oportunitat, perquè és una oportunitat. Ho hem de canviar sí o sí, ens agradi o no. Per tant, aprofitem-ho per fer... com a oportunitat. Has parlat molt del jovent, és cert, precisament hi ha algunes guinguetes que va molta gent jove, és cert que és un tema que ens preocupa i molt a tots els que estem aquí, el regidor de joventut també, durant la pandèmia ho han passat, és un col·lectiu que ho ha passat molt malament. En aquest sentit només et puc dir que sí, que estem treballant per buscar opcions que no són fàcils, perquè els joves és el que a ells els agrada, el que ells volen fer, moltes vegades des de la visió de gent que ja no són tan joves, doncs no és el mateix el que volen, no és fàcil. També no m'agrada el que has dit, perquè has dit que aquest govern no volem oci ni volem turisme, i això sí que no t'ho admeto. ¿Lo has dicho? Has dicho, este gobierno no quiere el ocio, no quiere el turismo. Bueno, jo ja he entès això i m'ho he agafat, però perquè ho vegis, perquè bé, això em toca la fibra que es digui que no volem el turisme. No li donaré la paraula al regidor de turisme perquè es pot estar 3 hores parlant, però només dir-te, jo i ho dic i ho defenso molt. Més que quin projectes, estratègies, que hi ha moltíssimes, però jo vull posar en valor què és el que s'ha fet, no només des de la regidoria de turisme, però des de la regidoria de turisme. Les dades ens avalen, nosaltres hem treballat moltíssim perquè vingués turisme de proximitat i les dades, perquè tenim monitoritzada la gent que ve, ens avalen que aquest estiu ha estat espectacular la gent, els visitants que han vingut. Per tant, penso que des de la regidoria de turisme s'ha fet molta feina, s'està fent moltíssima feina en l'àmbit del turisme de reunions perquè estan tot el dia voltant. Un exemple és que la cap de turisme de Sitges està voltant per tot arreu perquè la criden precisament per explicar quines polítiques es fan aquí a la regidoria. Per tant, a mi que se'm digui que no ens agrada el turisme, no ens agrada l'oci, de cap de les maneres, perquè el regidor de turisme és el primer i tots els altres el seguim. Però per no deixar-ho només amb la regidoria de turisme, voldria dir que també afavoreix molt el turisme que la regidoria de cultura faci una programació constant de destinació cultural com és Sitges, que tinguem doncs, la cubana, tot el que s'ha portat. Però és que també fa una feina el regidor de platges treballant cada dia perquè les platges, amb tots els problemes que tenim amb la sorra, amb els temporals i tot, n'hi hagin unes platges. I també la regidoria de salut, fins i tot, perquè veieu que el turisme i l'oci sabem que és el sector econòmic més important. I per això una regidoria de salut, que podries dir què pinta, doncs van fer tot un sistema de l'oci nocturn, vam fer tota una prova, o sigui, aquí s'ha implicat tot. I podria parlar de sostenibilitat i d'espais naturals, i en fi, podria parlar de totes les regidories que transversalment treballem el turisme i l'oci. Que el tema de les platges és un tema que ens preocupa i molt, evidentment, que ens ha enganxat un moment que canvia el pla d'usos i que a més s'acaba una concessió durant molts anys, moltes famílies, evidentment que ens preocupa i molt, i per això animem a que es presentin, que presentin projectes, que vosaltres sou els que més experiència teniu i els que en sabeu més, i per tant, només per això, ja teniu un pas més guanyat que altres, i per tant que nosaltres treballarem perquè Sitges sí, no només una destinació turística, perquè penso que és molt més, una destinació sostenible, una destinació competitiva, una destinació innovadora. I en això és en el que treballem. I evidentment que el jovent doncs, aquí també ha de ser una part fonamental. D'acord? Així que crec que no cal afegir res més. Si vols alguna cosa més que hem dit de en quin procés està el tema de les licitacions, dir-vos que estem seguint, segons tal com diu el regidor de platges, no? Ara, o sigui, el que s'ha fet fins ara és una consulta pública, que no són al·legacions el que es presenten, sinó que es presenten consideracions i que s'han presentat pel vostre coneixement 8 aportacions diferents, no 8 aportacions, sinó 8 entre persones o associacions o entitats que han presentat, per exemple, evidentment, l'Associació de Platges ha presentat les seves aportacions, però també les ha presentat Biodiversitat Sitges, també l'ha presentat algun regidor, també l'ha presentat particulars. Tot això no s'ha de respondre, perquè això és una consulta que es fa només per fer aportacions, i a partir del dia 22 ja es poden presentar al·legacions a aquest pla d'usos. O sigui, ara estem en el procés de que la gent, o les entitats, o qui vulgui, presenti al·legacions en aquest pla d'ús. O sigui, que ara és el moment, si no em deixo res. Així que moltes gràcies i acabem aquí el ple, perquè només n'hi havia aquestes dues preguntes. D'acord? Moltes gràcies i bona nit a tots i a totes.